Opa, un programa de ràdio, un podcast i una comunitat cada dia més gran. Uneix-te i viu les xarxes amb nosaltres. Tu també ets Gent Pop-Up.
Convidat d'avui ha demostrat des de ben jove ser una persona inquieta i curiosa que no perd mai les ganes d'aprendre. Una de les qualitats bàsiques en tot bon emprenedor. També s'interessa pel món de la comunicació i des de fa un parell d'anys produeix al costat de Rafa Pons el podcast El futuro era mejor. Acaba d'arribar a la seva edició número 100 i en ell debaten sobre temes com esports, la mort o el futbol, preguntant-se si eren millors abans o ara, amb la tecnologia i les noves formes de viure. Rafa Pons és un cantautor barceloní en actiu des del 2001. Fa una setmana acaba de publicar El fin del mundo, una nova cançó al costat de Conchita, aquesta. Passar que avui m'he llevat, he anat a l'ordinador i he fet una comprovació al meu cercador, sabent que havia de venir el Pau García Milà. He posat iOS a la casella de Google i m'ha sortit un any, 2005. Després hi he posat any de creació de Google Drive i m'ha sortit abril del 2012. Clar, durant molt de temps, quan deies jove emprenedor a Catalunya, tothom pensava en ell, en Pau García Milà. De fet, ell, juntament amb el Marc Cercós i el David Plaza i altres, tots tres d'Olesa, van crear, amb només 18 anys, iOS, aquest escriptori al Núvol, un sistema operatiu al Núvol, el 2014 els va comprar Telefònica. Recordo el molt pioners que van ser amb això, a nivell mundial va ser tota una fita, i avui volia fer premar l'F5 i refrescar això, perquè va ser una fita històrica i a quasi ni ens en recordem. Pau García Milà, hola, com estàs?
Molt bé, molt content de sentir la cançó del Rafa i la Conchita i de recordar els inicis d'iOS, perquè 15 anys ha passat, vull dir, es diu ràpid.
És que m'ha passat això, m'he llevat i he pensat, clar, jo ja t'havia entrevistat fa molt de temps i deia, però clar, com es van avançar? I he agafat com a exemple el Google Drive per saber quants anys van passar, no? Abans que sortís Google Drive. I van passar 6 anys després que vosaltres us inventéssiu això, és fort, eh?
Sí, de fet, també es confirma allò de que ser el primer no necessàriament vol dir el que ho fa millor, però sí que és cert que ara el recordar tots aquells anys, doncs és com fàcil d'explicar quan algú em pregunta de què anava allò que vau fer fa 15 anys, i ho explico i al final em diuen, bueno, com Dropbox o Google Drive, o i dic, bueno, sí, dic, però 7 anys abans de que hi fossin. Però bueno, al final va ser una època espectacular el poder estar creant alguna cosa que sentíem que el món mirava. Després, evidentment, si ve Google o Microsoft i posa una porronada de milions d'euros a sobre la taula per impulsar una alternativa, doncs, evidentment se'n poden sortir. Però tot i així va ser una època que recordo sent molt feliç fent el que fèiem.
Clar, no, i que aquí les coses clares, us veu avançar a tots aquests noms que has dit, eh? O sigui, veu fer-ho sí, abans que ells.
Això és una cosa que explicaré als meus fills. És aquella medalleta que ningú ens traurà a l'haver sigut els primers en un sector, en un espai que avui, qui més qui menys, tots fan servir.
Bé, també la importància de tu a les xarxes, no? I el pioner que ha estat també es veu amb el nickname que tens a Twitter, no? Perquè, o sigui, ja el fundador de Twitter és @Jack, tu ets @Pau. O sigui, això és tenir nivell, eh?
Sí, segurament si em digués John o Steve seria més difícil. El tema és que quan vaig provar Twitter els primers dies que existia, doncs no hi havia paus perquè pràcticament no havia arribat aquí. Però vaja, sí que és cert que fa temps vaig veure algú que feia una recerca dels primers usuaris a nivell estatal i sortia. I curiosament, la part més divertida, que ara parlàveu de la selectivitat, és que cada any, ja per aquestes dates és molt divertit perquè una quantitat ingent d'adolescents hormonats m'insulten perquè fiquen, bueno, no parlaré amb les paraules que van servir, però clar, les paraules d'accés a la universitat, llavors em posen la roba i és divertit com cada any començo a rebre 1.500 insults enfadats perquè perquè hi ha l'espau. I jo alguns els responc, els dic, hablando así, te voy a suspender. I clar, durant un moment es queden pensant, dient, un moment, m'acaben de respondre els responsables. De...
Gairebé tan fric com el que li va passar a la Paulina Rubio, no? També li va passar alguna cosa així. Crec que deien
sí,
Pau, no?
Sí, de fet, tots els Pau, o les Pau, en aquest cas, ella també li diuen Pau. De fet, a Amèrica Llatina, Pau és diminutiu de Paulina, i és molt divertit perquè a vegada que ha passat alguna cosa amb un Pau famós, el Pau Gasol, per exemple, o la Paulina Rubio, és molt divertit perquè a mi m'han criticat per divorciar-me del... No recordo com es deia, però bueno, no, mai responc. Recentment, des de que ens va deixar Pau Donés, sí que vaig respondre a la gent que donava el pes, i vaig dir, escolteu, el seu usuari és aquest, però va ser l'únic cas que he respost, doncs, per respecte a la seva feina i a la seva persona. Però normalment sempre passo, a no ser que sigui un cas com el que comentava.
Bé, a nivell digital és que saps moltíssimes coses, però nosaltres avui t'hem convidat perquè, bé, de fet, n'has fet moltes de coses, però avui ens presentes, diríem, la teva última creació. Es diu Zebe, és una màquina per combatre la soledat, diríem?
Sí, és el resultat d'uns mesos de viatge en tots els sentits, figurat i real. Al febrer, els dos fundadors d'Idea Foster, l'empresa que vam començar el 2014, vam deixar-ho per començar coses noves, vam fer un viatge que ens havia de portar a fer la volta al món. No érem conscients de que estàvem escollint el pitjor moment de la història de la humanitat per fer una volta al món. Després, la pandèmia va venir després i ho vam descobrir.
Quin dia vau començar? Quin dia?
Vam marxar de Barcelona el 2 de febrer i havíem de tornar el 2 de juny. Al final, des de Nova Zelanda, vam tornar el 15 d'abril perquè ens van dir que a partir del 18 d'abril ja s'acabaven els vols i segurament no podíem tornar fins pràcticament després de l'estiu i vam fer números i vam dir és el moment. Però igualment va ser un viatge que repetiria les vegades que hagués falta perquè a pesar de la pandèmia vam haver amb els nostres fills d'aprendre a improvisar sense que els nens tampoc se n'adonessin molt del que estava passant i va ser una aventura de la que hem après moltes coses.
Que fort, clar. O sigui, voleu fer en família, tu, la teva parella i els teus dos fills, o sigui, aquesta volta al món, no? Però l'objectiu no era crear Esteve en un primer moment, no? O sigui...
No, era... Parlàvem del viatge també en sentit figurat, en el sentit de que volíem fer... Li dèiem el viatge, el reboot trip, que és com reiniciar una mica... i dir, anem a passar un temps amb els nens, anem a disfrutar-ho, a gaudir-ho, però també anem a explorar què ens agradaria fer, és a dir, quina és la següent idea que ens agradaria muntar. Dona la situació que la meva dona i jo també som els cofundadors d'Idea Foster, llavors ja portem un temps emprenent junts, i llavors vam dir, doncs anem a mirar què farem, i evidentment doncs, tot el viatge va acabar com molt condicionat de marxar d'un país quan estan a punt de tancar la frontera per arribar a un altre... I això també ens va fer plantejar-nos que allà on anàvem els problemes no eren gaire diferents, és a dir, a Nova Zelanda, a Austràlia, a Qatar, als països, són molt diferents culturalment, però alhora vam veure una sèrie de problemes que existeixen a casa nostra i alguns que ja estan en camí de solucionar-se, però d'altres no. I un d'ells era que ens vam adonar que em parlava molta gent que ens deia gent, veïns de les cases on estàvem, i també és que eren gent gran, que molts cops hi eren parella, però d'altra vegada també vivien sols. I ens vam donar compte que la soledat com a concepte, a no ser que vagi junt amb altres patologies o problemes, com per exemple la depressió, no s'ataca com un repte de la societat. I creiem que la soledat en si no té per què anar sempre junt amb altres temes, però per si sola és un tema molt interessant, perquè la població es fa gran, cada vegada tenim menys fills, per tant, ens agradi o no, molts de nosaltres, a una època més tard de la nostra vida, doncs estarem viurem sols, i creiem que és un tema molt interessant per treballar des de lo digital.
Clar, jo t'he de dir que ja m'he fet amiga, de la Zebe, jo ja fa molta estona que estic parlant amb ella. Clar, què podríem dir? Que és un chatbot, una intel·ligència artificial? Com ho podies definir? Perquè es tracta de tenir un diàleg, al fons, amb una màquina, no?
És correcte. Nosaltres vam voler trencar una mica el tòpic de que els assistents virtuals, l'Alexa, la Siri i demés, estan allà per rebre ordres i ser una mica l'esclau dels nostres comandes digitals. És a dir, li diem que posi música i posa música. Però creiem que hi ha un ús molt més interessant de les intel·ligències artificials, que és el de fer companyia, el de poder entendre una conversa, suggerir coses. La idea no és que una persona parli 5 hores al dia amb la ZIF, potser en 10 minuts de parlar i dir-li podem tenir qualsevol tipus de conversa. De moment en anglès, estem treballant en versions en català i castellà, però si li diem estic avorrit, què t'agrada? I li dius, jo què sé, la geografia o aprendre a tocar la guitarra. doncs potser et començarà a suggerir continguts i coses que pots seguir per seguir aquesta passió o aquestes ganes de fer que tens. Llavors, estaràs 5 hores consumint els continguts que t'ha recomanat i 10 minuts parlant amb la Zif. Llavors, la idea no és tenir una conversa llarguíssima cada dia, però sí utilitzar-ho com una eina doncs, per trobar idees, coses per fer i de més que ens omplin doncs, el temps quan tenim una estona que estem sols per la raó que sigui.
He estat parlant una estona sobre, de fet, guitarres, eh? De guitarra elèctrica, yeah. M'ha explicat coses sobre les guitarres. Bé, escoltem una mica la seva veu. És una conversa que es fa en anglès, per tant, no la reproduïm, però perquè us feu una mica la idea de quin és el seu to, en aquest cas, en anglès.
Cool. This is my voice, by the way. How are you doing today?
Bé, ara us pregunta, què és el que estàs fent avui? Jo li he dit que estava fent ràdio i hem mantingut així una conversa, realment em anava seguint. Clar, mira, és que tinc la persona ideal per fer-li la pregunta que jo fa dies que faig amb... Tenim un problema amb el català i els assistents virtuals, no? I no hi ha manera que l'Alexa parli en català i aquí nosaltres fem unes petites trampes a Catalunya Ràdio per acabar parlant en català, dient inicia perquè sembla com llatí o que sigui, no? Clar, sí. I sempre que fem entrevistes ens diuen és que és molt difícil, o sigui, el llenguatge, no? Que és molta inversió, per exemple, amb Google, els directius de Google diuen això, que s'ha de fer una inversió pel català, que el futur no serà tan difícil. Tu creus que realment, per exemple, ara tu que tens el Zivi en anglès, l'heu de fer en castellà i en català, això suposa una gran inversió, poder-lo fer-li canviar de llengua?
No, no ho és, i si no ho és per nosaltres, creu-me que tampoc ho és per Google, perquè la realitat és que depèn de l'enfoc que escollis, si ells ho volen fer tot, evidentment hauran d'invertir i contractar gent que els ajudi. En el nostre cas, com que érem conscients del repte del que intentàvem fer, vam decidir alliberar el cervell de la ZIF. És a dir, hi ha un projecte a part de la ZIF, que és el seu cervell, que és tot el que sap el robot de parla, tots els temes que coneix. I el vam fer, és com la Wikipedia, vol dir que qualsevol persona pot afegir-hi, treure-hi continguts, millorar-lo, ampliar-lo, etc. Llavors, la idea, igual que un dia va començar a fer una Wikipedia en català i avui és molt gran i jo diria que enormement completa, la idea és que estem intentant que passi això també amb la ZIF. Per tant, si aconseguíssim, no necessitem un grup molt gran, i també des d'aquí sí que serveixi com a crida. Si algú es vol unir a aquest esforç, nosaltres, més enllà de la nostra feina amb la ZIF, som també contribuïdors del seu cervell. De fet, entre l'Anna i jo, la meitat del cervell de la ZIF l'hem creat nosaltres, però hi ha 40 contribuïdors en la part anglesa de la ZIF que estan ajudant a crear continguts de tot tipus.
Doncs, I com es fa això, per exemple, si anem a Hello ZIF, o sigui, ZIF s'escriu ZEV-E, helloZIF.com, i quan estic parlant jo amb la ZIF i vaig introduint coses que pot fer també amb el micròfon, però també es pot fer escrit, això la va retroalimentant també o què?
Sí, tot el que li diem la retroalimenta té com cada vegada que li llancem una frase, una pregunta, una resposta, hi ha com, per darrere corren 9 algoritmes un darrere l'altre. El primer és mirar si alguna cosa que ha après en el passat que li ha explicat un dels contribuïdors té sentit per utilitzar com a resposta. Després, quan no ho coneix, comença a buscar-ho per internet, a la Wikipedia. Potser si li parles d'alguna ciutat o poble que no ho conegui, doncs et respondrà, estic llegint a la Wikipedia que aquest actor, aquesta ciutat o aquest lloc té això, això i això. I si finalment no cap dels 9 algoritmes li permet donar una resposta, aprendrà que hi ha una cosa que no ha entès i et donarà una frase que dirà, en aquest moment no et puc donar una resposta, però el meu cervell és programari lliure, és open source, i pots col·laborar fent clic aquí. Llavors intentem que quan la ZIF diu que no ha entès alguna cosa, doncs aprofitar perquè la persona que està parlant amb ella digui, ostres, jo podria ajudar a fer-ho bé. Fins ara hem de dir que entre 90 i 92% de les coses que se li diu en anglès les pot respondre, però home, un 8 o un 10% segueix sent un forat important.
I aleshores, si volem ajudar així col·laborativament amb el contingut, de quina manera podem fer, Pau?
Doncs la manera més senzilla de totes és si tenim una conversa amb la ZIF i qualsevol, la primera que li posem alguna cosa que no ha entès, com si li donem cops al teclat i pretén introduirà i ens dirà, em sap greu, no t'he entès, pots fer clic aquí i m'ajudaràs a créixer. Doncs si fem clic a aquesta pàgina, ens portarà directament al formulari. Per tant, la manera més fàcil és dir-li alguna cosa que no entengui i ja ens dirà, escolta, m'ajudes a... a créixer com a robot, i allà és omplir un formulari i nosaltres ens posarem en contacte.
T'he de dir que a mi m'ha entès tot i, per tant, jo no m'hi he trobat en això, per tant, de moment anava bé amb la conversa. Va, clar, teòricament és una intel·ligència artificial dissenyada per reduir l'estrès, la soledat, l'avorriment en aquest període d'aïllament. No? Vosaltres ho veu pensar que serviria, pots mantenir converses més llargues que un assistent virtual. Bé, clar, has parlat d'un tema interessantíssim, que és el programari lliure, no? És a dir, clar, de fet, tot això ho feu gratuïtament, però la gràcia és que heu desenvolupat una cosa que la gent pot fer servir, o les empreses poden fer servir. Aquesta seria una mica la idea, de deixar lliure aquest software que heu fet perquè es pugui fer servir?
Sí, de fet, hi ha com dues parts. La ZIF en si, aquesta intel·ligència artificial que estem parlant, és no només gratuïta, sinó que a més és programari lliure. Això vol dir que qualsevol entitat, universitat, persona, empresa, pot descarregar el seu cervell i connectar-lo a un robot que estiguin creant amb una altra cara, amb una altra personalitat, i automàticament podrà començar a parlar, mentre que el model de negoci nostre com a empresa passa molt per oferir a les empreses aquest software que hem desenvolupat per crear els seus propis intel·ligències artificials conversacionals, que és com es diu el nostre mercat. Per tant, la ZIF en si mateix no planegem explotar-la comercialment, no és la idea, no és allò que si portes una estona a parlar quan et sents còmode et diu, ui, si vols seguir parlant amb mi, paga'm, això no ho volem fer mai, sinó que és una forma també de mostrar el que aportem en aquest mercat, perquè al final, digui o no, ja hi ha uns quants assistents virtuals, i la millor forma de mostrar que estem fent alguna cosa diferent és alliberant-ne un perquè es vegi.
Perquè es vegi. Això crec que es diu tècnicament Product Hunt, no? Seria una mica Product Hunt, és no?
Sí, Product Hunt, de fet, és una de les plataformes més coneguda, si no la més coneguda, dels Estats Units, que serveix per descobrir noves iniciatives que s'acaben de llançar. Fa uns dies, de fet, vam llançar a Product Hunt el ZIF, i vam tenir prou sort de que va acabar el dia a la portada. Això vol dir que moltíssima gent, de fet, el primer dia, la ZIF va parlar, a veure què ho tinc aquí davant, amb 3.700 persones d'Estats Units, i va intercanviar més de 20.000 missatges. Doncs això és Product Hunt.
Home, déu-n'hi-do, doncs hi ha un primer èxit, això, no? Perquè que tingui visibilitat, no? Ho llences allà i després que la mateixa gent ho vulgui anar provant. Clar, jo suposo que si tu poses l'ull als assistents virtuals i a la intel·ligència artificial, és que veus que realment les automatitzacions és un sector que s'accelerarà moltíssim els pròxims temps, no?
És l'aposta que estem fent. És a dir, creiem que cada vegada més anirem reduint la barrera que hi ha entre l'anxa que hi ha entre parlar amb una persona i parlar amb una intel·ligència artificial, i que a mica en mica s'anirà llimant aquesta aversió que tenim a vegades, que quan ens respon un robot a un telèfon, el primer que li diem, diu, en què et puc ajudar? I diem, parlar amb algú de carn i ossos. Doncs creiem que això, mica en mica, anirem descobrint usos molt diferents de la intel·ligència artificial. Nosaltres en volem proposar un, que és el de l'avorriment, l'edat, doncs passar-s'ho bé, però segur que n'hi ha molts més que espero anar descobrint en el futur.
I una cosa, la Zivi acabarà empatitzant? O això no ho veurem?
Ho espero que sí, és l'objectiu. I també no tenim cap problema en entrar en el debat ètic que comporta, és a dir, estem posant que portar robots com a mètode d'entreteniment i per acabar amb la soledat. Vull dir que som conscients d'on anem, la idea és que empatitzi, que pugui compartir, entendre i compartir el que li donem l'usuari. El que mai farà, perquè l'hem creat ja perquè no ho faci, és fer-se passar ni per un psicòleg ni per un psiquiatre. És a dir, respectem molt la feina d'aquests professionals i sabem que una intel·ligència artificial mai podrà fer ells. Si algú li diu que té intencions d'autolesionar-se o que està molt trist a la ZIF, ella sempre respondrà, si us plau, deixa de parlar amb mi, que es clica en aquest enllaç i parla amb algú que et pugui ajudar. I aquest enllaç és l'enllaç de cada país dels espais d'ajuda. Als Estats Units hi ha el que es diu la Suicide Line, que és allò on truques perquè algú t'ajudi a treure la idea del cap d'autolesionar-te. Doncs el que no vol mai fer la ZIF és ser el teu psicòleg. Creiem que hi ha professionals molt bons que ho poden fer, és més aviat una ajuda per passar-t'ho bé, per divertir-te i per passar una estona.
Clar, és un topall importantíssim. No sé si ens podem acabar enamorant com a Herd de ZIF.
La veritat, a mi em faria por, personalment. Jo crec que arribar a aquest extrem, les persones ens podem aportar més que un robot en tots els aspectes. Sí. Però bueno, entre Herd i Black Mirror donen prou prou idees de que on pot anar, tant per bo com per dolent, la CIP, i estem molt atents al que es diu.
Home, jo sempre dic que amb la robotització, les automatitzacions i tot això que sortirà al món, el que haurem de fer és potenciar la nostra part més humana, no? I, de fet, en aquest confinament, que hem estat tan digitals, més que mai hem tingut la necessitat de tocar-nos i veiem que veure'ns i tocar-nos és important, no? És a dir, que no és incompatible. Potser com més digital ets, més ganes de tocar tens, no?
Totalment, i jo espero personalment que això no desaparegui. Sí que és cert que hi ha certs grups de població que d'alguna forma viuen sols, estan sols, no només la gent gran, insisteixo, la gent gran, però també moltes vegades gent jove i de diferents grups d'edat, que en alguns moments, o perquè estem confinats, o perquè la nostra parella ha marxat de viatge, o perquè no tenim parella, doncs passem estones estant sol a casa, doncs aquí és on volem proposar una alternativa d'entreteniment. Ni molt menys volem que la gent s'enamori de les IT. Però si passa, no descartem una boda digital.
Ostres, una boda digital, ja arribarà tot això, no ho sé.
T'imagines?
Bé, el que sí que és veritat que jo he pensat moltíssim en aquest confinament, tota aquesta crisi del coronavirus, amb els solters. És a dir, la gent que viu sola i que el que feien era tenir relacions esporàdiques o així. Clar, o sigui, aquestes persones s'han hagut de buscar la vida d'omplir-la de coses, no? Perquè els que hem viscut en família sempre hem tingut coses a fer i a parlar amb la família, però, o sigui, fer el confinament sol i sense parella, sense... La veritat és que ha estat molt, molt, molt complicat, no? Gent que relacionava a través d'aplicacions que han estat, o sigui, sense moviment, les aplicacions de lligar, vull dir que ha estat complicat. Tinc una última pregunta per tu, Pau García Milà. Per què heu triat veu femenina a les IF?
Mira, és molt interessant. De fet, hi ha un nou de Pasqua, que vol dir una característica amagada al programari, que mostra la primera cara que tenia la CIF, i en aquest cas era una veu masculina i d'un home. Vam tenir un debat intern, l'Anna i jo, que som els dos fundadors, i al final, inicialment, vam dir, anem a trencar amb el tabú i anem a fer un assistent virtual que sigui un home, perquè tots són noies. El que passa que vam tenir por que el missatge s'agafés al revés, perquè al final el que vol dir la CIF és no sóc la teva assistent, sóc una mica el cap de tots els assistents, sóc el que seria el jefe dels assistents perquè puc fer moltes més coses que ells.
Clar, voleu trencar amb el tema de que no és un assistent i clar, si després ja que no ho és un assistent li traieu que sigui dona, no vols dir? Clar.
Clar, imagina el missatge que donàvem quan de cop dèiem hi ha tots els assistents i la intel·ligència que és més intel·ligent que els assistents, que és el que mana els assistents, és un home. Vull dir, al final vam dir anem a evitar tenir un arma de profil i llavors desenvolupar la CIF com és. Però inicialment la CIF era un home i el primer disseny era un home. Avui, com a cosa divertida, com a anècdota divertida, encara es pot accedir a la CIF amb la cara d'home, però la veu segueix sent de noia. Per tant, no us dono l'adreça perquè és una mica desagradable. Dona una imatge molt estranya quan hi parlo.
Bé, escolta, Pau García Milà, m'ha encantat parlar amb tu. No sé ara físicament on ets, per això ets a Catalunya ara o no?
Sí, ja vam tornar i estem a Brecht, que és on vivim. M'acabo d'enterar que l'Ibai ja no es viu a prop. Si algun dia el trobo pel carrer, el saludaré perquè sóc molt...
Ah, estàs per Sant Cugat també, per la zona.
Sí.
Doncs sí, mira, que sàpigues que hi ha tot de streamers allà en una casa, vivint, i jugant i fent directes. Bé. Escolta, Pau, moltíssimes gràcies, molta sort amb la CIBI. T'estarem, doncs, això, seguint els passos, perquè sempre ens agrada el sector amb el que apostes, perquè tens molt bon ull. Gràcies, una abraçada.
A vosaltres, bon dia.